Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Les mascaretes deixen de ser obligatoris als patis de les escoles a partir d'avui. Els alumnes dels centres educatius catalans no l'hauran de dur mentre estiguin a l'aire lliure, tampoc en el cas que es barregin grups. Tampoc no s'haurà de portar quan es facin sortides o excursions a l'aire lliure. D'aquesta manera, doncs, s'acaben mesos i mesos de mascaretes que han afectat, i de quina manera, els més petits. De fet, la decisió s'ha pres coincidint amb l'eliminació també de la mascareta a l'exterior a partir d'avui. Avui, que aprova el Consell, que ha aprovat, vaja, el Consell de Ministres. De fet, aquest dilluns ja s'han deixat de fer cribatges als companys d'alumnes positius, una mesura que ha donat aire a les farmàcies, on han fet 470.000 testos des que va començar el segon trimestre. Avui parlarem de salut i avui també coneixerem la història d'un olotí que ha explicat a Ràdio Olot com funciona políticament i de forma financera l'Organització Mundial de la Salut. Es tracta de José Antonio Ruiz. Va néixer a la capital de la Garrotxa i ara és el responsable del Programa Mundial de Control de la Leishmaniosi. En una entrevista a Ràdio Olot en exclusiva ha explicat que l'OMS està governada per interessos polítics i que, a més d'exercir de metge, es troba moltes vegades que també ha de fer de diplomàtic.
Ho il·lustrarem un exemple. Si en un país hi ha una epidèmia de còlera i el Ministeri de Salut diu no, en aquest país no hi ha còlera, hi ha diarrea aquosa. L'OMS està obligada a publicar que hi ha diarrea aquosa. Encara que de portes endins, l'OMS i el Ministeri de Salut sap que és còlera, però políticament no interessa dir que és còlera. Llavors, encara hi ha aquesta controvèrsia, és que nosaltres, per poder anar a un país a treballar, si tu no et donen el visat, si tu no ets benvingut, ja pot ser l'OMS qui sigui, tu no entres allà. Llavors, nosaltres, part de la nostra feina és, diguéssim, la diplomàcia, no? Com fer arribar la medicina amb unes paraules i amb unes eines sense ofendre els que manen en aquell país.
Déu-n'hi-do. Salut ha posat en marxa, mentrestant, aquest dimecres la vacunació de segones dosis entre els infants de 5 a 11 anys. A la regió sanitària de Girona està previst que s'administrin durant aquest primer dia unes 140 dosis, una quarantena a la seu del govern de Girona, que acull un punt dels més importants que hi ha a la capital.
I es vacuna la segona dosis i, bueno, està una mica preocupat per la reacció que tindrà, però bé, és molt valent i ho farà perquè ho ha de fer per anar al col·le sense perill.
Perquè si no em farà tant de mal si aconsegueixo el Covid.
També, doncs, una mica explicant-te'ls i a ells, doncs, realment que això no els afecta molt directament a ells, però també d'alguna manera una mica més d'aportació per tota aquesta gent que també ha patit.
A la sortida de la curva, no un xoc, doncs, anem dos segons, descontrol del cotxe, vidres o cinc meu. Em sembla veure una figura, el cim del cotxe, cim del capó, i jo freno. Em quedo entrevessat al mig de la carretera. Al mateix moment, pràcticament, que quedo entrevessat, al moment d'acabar de fer la frenada, instintivament, no sé per què, instintivament, per perill poder, surto de la curva i m'aparto, perquè estava al mig de la calçada de la sortida de la curva.
És l'acusat d'intent d'assassinat de Ridaura. La fiscalia ha conclòs finalment que l'acusat d'atropellar un veí de Ridaura el 4 d'abril del 17 no tenia intenció de matar la víctima. Al final del judici, que va començar dimarts a l'audiència, la fiscalia ha modificat l'escrit d'acusació i ara demana 4 anys de presó per un delicte de lesions amb instrument perillós. Inicialment sol·licitava una condemna de 15 anys per intent d'assassinat. A la pàgina política, avui us explicarem que Artur Ginesta no seguirà l'alcaldia d'Argelaguer.
El que sí que m'ha deixat knockout, pràcticament, és el tema del Covid. Ens ha cansat moltíssim. Ha sigut esgotador. Per tant, així com per una part de la legislatura ens van amenaçar amb el patrimoni, bueno, coses dures per una família, perquè no és a tu, és a la teva família. Però ho vam aguantar bé, però hosti, això ha sigut dur de passar.
El fins ara alcalde ha anunciat als micròfons de Ràdio Olot que no es presentarà a les eleccions municipals del 23. Ginesta assegura que ha complert un cicle després de 2 mandats i responsabilitza en gran part de la pandèmia. Ara ho sentíem a la seva decisió final. En el capítol mediambiental avui us parlarem de la inauguració d'un nou tram del bicicarril. Es tracta del tren Pinxo que connecta Girona amb Serinyà al Pla de l'Estany, un recorregut de 34 quilòmetres i mig que ressegueix part de l'antic traçat del tren entre Girona i Banyoles. Ara, segons el president del Consorci de les Vies Verdes, Eduard Llorà, l'objectiu és arribar des del Pla de l'Estany fins a Olot també a través del bicicarril.
Aquí la importància també de l'Estat, que també farà, ens ajudarà a fer aquesta continuació d'aquesta ruta pensant en Serinyà fins a Olot, per tant, tancant una anella molt interessant també amb la ruta del carrilet, però també pensant com connectem fins a la costa a través del Fluvià, arribant fins a Sant Pere Pescador. Són projectes que a nosaltres ens sembla que serien molt interessants, que tindríem una xarxa definitiva molt important i que tancaríem unes anelles que sí que ens permetria una mica aquesta connectivitat entre diferents municipis de tota la província i sobretot per aquí a l'interior, que van d'arribar amb alternatives que ara en aquest moment tenim el carrilet.
Temps ara per la cultura, perquè torna el Dansem Garrotxa per primer cop després de la pandèmia. La cinquena edició d'aquesta proposta de dansa solidària es celebrarà al Teatre Principal d'Olot. Amb la crisi sanitària, l'organització només podrà comptar amb 11 escoles i uns 130 participants. La iniciativa, impulsada per Càritas, té com a principal objectiu recollir diners per un projecte adreçat a persones en situació de pobresa crònica. Ho ha explicat en declaracions a Ràdio Olot el president de Càritas, Carles Ullent.
El Dansem Garrotxa sempre ha sigut una activitat pensada des de Càritas amb el suport, diguéssim, de totes les escoles, també del Teatre Principal, de l'Ajuntament d'Olot, i la voluntat sempre és fer una recaptació econòmica perquè els diners són imprescindibles per tirar endavant els projectes. S'ha d'entendre que els projectes de Càritas tenen uns costos, però no són per Càritas com a entitat en benefici propi, sinó són per benefici de la ciutadania, sobretot de les persones més vulnerables del nostre entorn.
I avui torna l'oci nocturn. I des del sector musical realment estan especialment satisfets. Això s'ha vist en la presentació dels finalistes dels Premis Enderrock. Oques Grasses, Zu i Sara Roy lideren les nominacions als Premis d'aquest 2022 per votació popular de la 24a edició dels Premis de la Música. Oques Grasses ha rebut 5 nominacions, mentre que Zu i Sara Roy 3 nominacions cadascun. Per al director editorial del grup Enderrock, Lluís Gendrau, després de 2 anys de pandèmia, cal tornar urgentment a l'activitat de les sales.
Això és una gran notícia per la música del país, per al sector musical del país i també per la gent que des del món del periodisme seguim el que passa a l'escena musical catalana. Per tant, jo crec que és una trobada històrica i, si més no, per tot el que passarà a partir d'ara que ens porti a una certa normalitat.
I ara és el moment dels esports. L'exposició Revolucionant l'Esport s'instal·la durant un mes a l'Orfeó. La mostra de la Universitat de Vic explica les qualitats diferencials d'una dotzena d'esportistes que van marcar un abans i un després en la seva disciplina.
En aquesta exposició el que s'hi pot veure és una mostra de diferents esportistes, homes i dones, que en un moment de la seva carrera esportiva han trencat els motlles del que coneixem com les regles del joc, sigui per una banda per qüestions de tipus tècnic, de qüestions de tipus tàctic, com per qüestions de tipus social o polític, de qüestions de valors, no? Una de les coses que teníem clar és que revolucionar l'esport no només s'ha de fer des d'un punt de vista tàctic, no només s'ha de fer des d'un punt de vista d'innovacions tècniques en la manera que tu practiques aquest esport, i per tant no només tenim Dick Fosbury amb el seu Fosbury Flop, no només tenim a Bebe Vikila, no només tenim, per exemple, a Panenka.
Es tracta, doncs, de les paraules del comissari de l'exposició, en Xavier Ginesta. Per cert, calendari atapeït de partits per la Unió Esportiva Olot. Els olotins comencen aquest dissabte una setmana de 3 enfrontaments que poden encaminar l'equip cap a l'objectiu de l'ascens directe. Poble de Mafumet, Figueres i Sant Cristòbal seran els rivals. El primer d'ells serà aquest dissabte, 4:45 de la tarda a l'estadi municipal, i el podreu seguir en directe aquí a través de Ràdio Olot. Escoltem el jugador de l'Olot, Jordi Xometra.
A seguir treballant de la mateixa manera, i ara pel pròxim diumenge treballarem la setmana amb humilitat sobretot i preparar la següent, que venen 3 partits molt importants, que si jo crec que sortim vius d'aquests 3 partits tenim molt a dir.
Tots els partits, com sempre, els podreu seguir en directe a través de Ràdio Olot amb l'equip d'esports de la casa.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És el moment de saber com tenim el trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia, Ivan Oram.
Bon dia. El trànsit en aquests moments és fluid, tot i que s'espera un increment de vehicles a les entrades i sortides de les escoles i els carrers principals de la ciutat. Avui, de carrers tallats, tenim el carrer Sant Miquel, per enderroc d'un edifici, i el passeig d'en Blai, que tallaran des de l'església fins al Turín. De reserves d'estacionament en tenim el carrer Sant Josep de Calassanç i l'alcalde Lluís Casademont. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I com tenim el temps de cara a les properes hores, semblaria que l'anticicló té tendència a desinflar-se, però no cantem victòria perquè es resisteix a marxar. Neus, i de quina manera? Com tenim les temperatures?
Avui ens llevem amb temperatures una mica més baixes. Tenim un grau a Olot, a Girona i a Vall de Núria, 0 a Anglès, un de negatiu a Sant Feliu de Pallerols, a la Vall d'en Bas i a Vic en tenen 2 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau. Es lleven amb 3 graus a Mieres, 4 a Banyoles, 5 a Figueres i 5 sota 0 a Das.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui tampoc hi ha canvis en el temps. Per tant, seguirem amb aquest pronòstic una mica ja insistent, avorrit, reiteratiu, pesadet, de sol. De sol i algun núvol aïllat al matí, humitat i boires, després farà bo. Recordem que va pujar la temperatura fins a 19 graus a la Vall d'en Bas i també a la Bisbal d'Empordà, amb lleugeres glaçades al voltant de 0 graus, una mica sota 0, en punts d'Osona, la Garrotxa. Això es pot repetir, però vaja, ja estem veient aquests dies que tendim un ambient especialment de dia una mica més abonançat, una mica més primaveral. Doncs avui tampoc serà diferent. Per tant, pocs núvols, dia de bonança, nit una mica freda, però tampoc grans glaçades, i de dia temperatures normalment de 15 a 18 graus aproximadament. No canvia gaire el termòmetre. Bé, divendres hi ha un petit canvi de temps que arribaria a la tarda. Al matí encara farà bo, amb núvols prims, la temperatura tampoc canvia, però podria ser que entre la tarda i el vespre caigués alguna gotellada, algun plogim o de nit algun xàfec. Poca cosa. La veritat és que aquest canvi de divendres acabarà sent molt poqueta cosa. Però bé, ja és un principi. I també podria nevar molt feblement al Pirineu, divendres, vespre i nit, cap als 1.600 metres. Una cota una mica alta, no pas baixa. Dissabte hi podria haver una pausa, però una altra pertorbació podria arribar diumenge a la nit o dilluns, més aviat dilluns. Per tant, dilluns potser arribaria un front que deixaria una mica més de pluja, i això ja seria notícia. Potser cauen 5 o 10 litres, però benvinguts, perquè anem molt mancats de pluja.
Peixos, isma, dum, durum, durum, peixos, isma, dum, durum, durum, peixos, isma, dum, durum, durum, qualitat.
Peix fresc i marís per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52.
Peixos, isma, dum, durum, durum, qualitat. Peixos, isma.
Avui és un dia de bones notícies. La mascareta en exteriors desapareix avui a tot el país. Aquesta mesura estava vigent des del 24 de desembre i va ser l'única restricció que va plantejar el president del govern espanyol a la conferència de presidents davant l'explosió de casos de la sisena onada. La millora de la situació epidemiològica ha fet que s'elimini la mascareta obligatòria per anar pel carrer. Neus.
El Consell Interterritorial de Salut ha aprovat aquesta setmana l'eliminació de la mascareta obligatòria a l'exterior que entra en vigor avui. Tot i això, les autoritats sanitàries recomanen dur aquest element de protecció posat si hi ha una gran concentració de persones per evitar la transmissió de la Covid. En canvi, es manté la mascareta obligatòria en esdeveniments multitudinaris en exteriors amb els assistents dempeus o asseguts sense respectar la distància social. Aquest dijous també desapareix l'obligatorietat de portar la mascareta als patis de les escoles de casa nostra. Així ho ha decidit la Comissió Delegada en matèria de Covid-19, una mesura que aquesta setmana ja hem anat escoltant com ha estat celebrada tant per la comunitat educativa com pels pares i els pediatres. El que encara no té data és la retirada de la mascareta a l'interior de les aules i dels passadissos, així com els interiors en general de tot arreu. Segons ha assegurat aquesta setmana el conseller d'Educació, Josep González Cambray, la situació sanitària encara requereix prudència. Recordem que aquest dilluns ja s'han deixat de fer cribatges als companys d'un alumne positiu, una mesura que dona aire a les farmàcies que han fet 476.000 testos des que es va començar aquest segon trimestre i també als CAPs, on ja noten un descens de les consultes per Covid. A més, també està previst que aquest mes desapareguin les quarantenes escolars independentment del nombre de positius que hi hagi a l'aula. Recordem que ara s'han de quedar a casa 7 dies tota la classe si hi ha 5 positius o més en un període de 7 dies o bé si el nombre de contagiats suposa el 20% o més del total d'alumnes. Aquesta qüestió es traslladarà a la Comissió de Salut Pública. Des de la Generalitat es voldria que l'alumnat sense símptomes no s'hagi de confinar, però puntualitzen que la normativa hauria de ser comuna a tot l'estat espanyol.
Mentrestant, Salut ha posat en marxa aquest dimecres la vacunació de segones dosis entre els infants de 5 a 11 anys. A la Regió Sanitària de Girona està previst que s'administrin només en un sol dia unes 140 dosis, una quarantena a la seu de la Generalitat a Girona, que és un dels punts de vacunació més importants de la capital. La responsable d'infermeria de l'ICS a Girona, Antònia Sabenc, assegura que l'esclat de la variant Omicron alentirà una mica el ritme perquè molts nens i nenes no estan confinats o bé acaben de passar la malaltia. L'escoltem.
En principi, els nens, igual com els adults, si han passat el Covid, només és una dosi i ja consideren que queden ben immunitzats. Però si ha sigut primera dosi i després passar el Covid, en principi no quedarien ben immunitzats. Per tant, és important que es posin la segona dosi.
I és que la Regió Sanitària de Girona es calcula que uns 19.000 nens i nenes han passat el coronavirus.
Té 6 anys i es vacuna la segona dosi i bueno, està una mica preocupat per la reacció que tindrà, però bé, és molt valent i ho farà perquè ho ha de fer per anar al col·le sense perill.
Perquè si no em farà tant de mal si aconsegueixo el Covid.
També doncs, una mica explicant-los a ells, doncs, realment que això no els afecta molt directament a ells, però també d'alguna manera una mica més d'aportació per tota aquesta gent que també ha patit.
I ara que comencem a veure la llum al final del túnel, és el moment de fer una mica de balanç i de veure com funciona tot plegat. Hem descobert que hi ha un olotí que treballa a l'Organització Mundial de la Salut. Un olotí que ha explicat a Ràdio Olot el funcionament polític i financer de l'OMS. Es diu José Antonio Ruiz, va néixer a la capital de la Garrotxa i ara és el responsable del Programa Mundial de Control de la Leishmaniose.
En una entrevista a aquesta emissora ha explicat que l'OMS està governada per interessos polítics i que, a més d'exercir de metge, es troba moltes vegades que també ha de fer de diplomàtic. Alerta que la Covid ha aturat molts viatges de seguiment d'altres malalties i tem que s'hagi perdut molta feina feta en zones subdesenvolupades del planeta.
I ha parlat amb Pau Masó.
Té 53 anys i és l'actual responsable del Programa Mundial de Control de la Leishmaniosi del Departament de Malalties Tropicals Desateses de l'Organització Mundial de la Salut. José Antonio Ruiz Postigo va néixer a Olot i després d'estudiar Medicina a Barcelona va renunciar a la seva plaça al Trueta i va decidir llançar-se a l'aventura. Va marxar a Angola amb Medicus Mundi Catalunya per treballar amb un projecte sobre la malaltia del son. Des de llavors s'ha dedicat gairebé 20 anys a tractar malalties tropicals a zones subdesenvolupades en entorns rurals i països en guerra. Ara, des de fa 8 anys, treballa a la seu de l'Organització Mundial de la Salut a Ginebra, des d'on ens ha explicat com és i què és la que ha estat la màxima autoritat sanitària durant aquesta pandèmia.
L'OMS, una organització política.
L'Organització Mundial de la Salut està formada per 194 països que són els que la van crear el 7 d'abril de 1946. Ruiz Postigo explica que l'OMS està governada pels ministeris de salut dels països que la formen i, per tant, l'organització no té més poder del que li donen els 194 ministeris de salut dels països membres. Això fa que la diplomàcia sigui tan o més important que la medicina.
Ho il·lustrarem un exemple. Si en un país hi ha una epidèmia de còlera, i un Ministeri de Salut diu no, en aquest país no hi ha còlera, hi ha diarrea aquosa. L'OMS està obligada a publicar que hi ha diarrea aquosa. Encara que de portes endins, l'OMS i el Ministeri de Salut sap que és còlera, però políticament no interessa dir que és còlera. Llavors, encara hi ha aquesta controvèrsia, és que nosaltres, per poder anar a un país a treballar, si tu no et donen el visat, si tu no ets benvingut, ja pot ser l'OMS qui sigui, tu no entres allà. Llavors, nosaltres, part de la nostra feina és, diguéssim, la diplomàcia, no? Com fer arribar la medicina amb unes paraules i amb unes eines sense ofendre els que manen en aquell país. Tot i que vam estudiar medicina, ens trobem una mica fent de, entre cometes, de polítics, no? Perquè hem de saber manegar amb molta cura el dir les coses i el fer de les coses de manera que puguem arribar als malalts, però sense ofendre.
Pel que fa al finançament, el doctor Ruiz Postigo assegura que les accions que porta a terme l'OMS depenen principalment dels interessos de les inversions. El 20% del pressupost de l'organització prové de les quotes dels estats membres, però el 80% restant són donacions.
Qui paga mana. Llavors, si tu a mi em dones diners per treballar en leishmaniosi, jo podré treballar en leishmaniosi, però si no ens en doneu, no? Si no hi ha un donador o països que vulguin, doncs el nostre programa no serà un programa fort. I això per les malalties tropicals ens hi trobem. Depenem d'algunes entitats com la Fundació de Bill Gates o de companyies farmacèutiques o d'alguns països que et diuen jo et dono diners per a leishmaniosi però a tres països del món. Tu dius ja, però és que la malaltia és endèmica en quasi bé 100 països. Doncs mira, jo et donaré per tres països. Clar, al final què acabes fent? Dius, bueno, més val tres que cap. Però, malauradament, l'OMS no disposa dels recursos per ser l'entitat que hauria de ser neutral i tenir la qualitat i la potestat de poder dir a nivell mundial el que cal fer.
El paper de l'OMS durant la pandèmia.
El metge Olotí creu que caldria que l'organització tingués més humilitat i tractés amb més responsabilitat els ciutadans.
Jo crec que el que caldria fer, i no només des de l'OMS, sinó des dels mateixos governs, és tenir una actitud d'humilitat i de no tractar a la població com uns ignorants. I crec que l'OMS possiblement es va equivocar en moltes coses o coses que hauria d'haver dit no les va dir i a l'inrevés, però clar, és que no, l'actor principal no és l'OMS. L'OMS deia llavors els països feien el que els hi donava la gana.
José Antonio Ruiz també pensa que allò que hauria de preocupar ara, més que mirar al passat, és establir normes comunes entre els països per tenir una actuació conjunta, per si torna a haver-hi una pandèmia similar. Entre les coses bones que l'OMS ha fet durant aquests dos anys, Ruiz creu i assenyala que s'ha donat la cara.
Jo crec que ha donat la cara, o sigui, l'OMS. I si féssim una enquesta, qui sabia el que era l'OMS i si existia abans de la pandèmia i ara? Com a mínim, han donat la cara. No ha amagat el cap sota l'ala. Que hauria d'haver criticat més a la Xina? No, clar, és que és molt fàcil, és el que diem, no? També des de fora tot es veu més fàcil. Però jo crec que l'OMS el que ha fet bé és que ha destinat una quantitat d'energia, de recursos, i no s'ha amagat, no?
Això ha fet que moltes decisions no seguissin el criteri mèdic.
Com a metge, el que ens ha frustrat molt és veure que mesures de la Covid no tenien res a veure ni amb medicina ni amb epidemiologia. I acabava decidint un jutge, un polític, i dius, bueno, jo quan estic malalt no vaig al jutge. No? I llavors crec que els metges i el personal sanitari ha estat a peu del canó, però en canvi les mesures no queda clar que sempre hagin estat realment dirigides pel saber de la medicina.
Més enllà de la Covid.
Ruiz explica que des de fa dos anys l'OMS no permet que els seus treballadors viatgin a altres països si no és per una qüestió relacionada amb la Covid. Això ha fet que molts seguiments i controls de malalties que es feien sobre el terreny a zones de l'Àfrica, Amèrica o el sud-est asiàtic hagin quedat totalment parats.
I programes on, per exemple, cada any es feia una distribució de medicaments a nivell de la comunitat per malalties com la bilharziosi o d'altres, doncs això ha quedat totalment aturat. O sigui, els guanys que hem tingut durant desenes d'anys, potser quan tornem al terreny, quan tornem a visitar aquestes àrees allunyades de la capital, possiblement trobarem que hi ha desenes i desenes o milers de casos, perquè no s'hi ha pogut arribar.
En el seu cas, ha seguit treballant des de Ginebra, monitorant a distància algunes dades, fent cursos en línia o desenvolupant projectes com una aplicació que serveix per fer arribar pautes mèdiques bàsiques a països subdesenvolupats.
Com veu la professió a Catalunya?
El metge olotí resident a l'Organització Mundial de la Salut també parla de la situació que companys seus viuen a casa nostra. Afirma que la professió ha canviat molt i que fins i tot ha tendit a anar cap a situacions que ha viscut en països subdesenvolupats.
Quan parlem de finals dels 90, quan jo vaig marxar a poder, la situació a casa nostra, fer de metge a Catalunya, hi havia una tranquil·litat, si puc utilitzar aquesta paraula, que ara des de fa uns anys no hi és, no? Ara, però, estic trist i estic indignat quan veig el que estan patint tant els meus companys metges, els hospitals, els ambulatoris, la frustració també que hi ha per part dels pacients, les llistes d'espera. Vull dir, hi ha una deterioració que, em perdó, a vegades, dic, ostres, això s'està africanitzant, no? Llegeixo moltes crítiques i parlo amb companys que estan exhausts, no poden més.
José Antonio Ruiz Postigo pensa que això és degut al fet que no s'està prioritzant prou la salut a l'hora de repartir els recursos públics. Per conèixer més a fons la història d'aquest metge olotí que des de fa anys treballa a l'OMS, podeu recuperar l'entrevista sencera a la secció de podcast de radioolot.cat.
Una entrevista en exclusiva aquí a Ràdio Olot, especialment interessant i que us recomanem que escolteu amb molta atenció. A ningú se li escapa que la pandèmia ha passat factura a moltes persones i també a moltes persones amb responsabilitats. És el cas d'Artur Ginesta, que no seguirà sent alcalde d'Argelaguer. Acabarà aquest mandat i ho deixa. El fins ara alcalde ha anunciat als micròfons de Ràdio Olot que no es presentarà a les eleccions municipals neus del 2023.
Ginesta ha assegurat que ha complert un cicle després de dos mandats i responsabilitza en gran part a la pandèmia de la seva decisió.
Artur Ginesta Rambla deixarà d'estar al capdavant de l'Ajuntament d'Argelaguer després de 8 anys i també deixarà el càrrec de regidor d'Urbanisme i Hisenda. Ginesta ha tingut un mandat que s'ha caracteritzat per unir la política municipal amb la participació ciutadana. Un exemple d'això va ser la creació del Consell de Poble, un òrgan format per veïns i membres del govern municipal. L'alcalde d'Argelaguer ha explicat als micròfons de Ràdio Olot per què decideix no continuar.
Ja ho tenia clar al començar, també. No... 4 anys ja jo entenc que és poc, 8 ja dona per fer alguna cosa, però bueno, són 8 anys dedicats a la vida del poble i jo crec que ja està bé. Si no hi ha res de nou, doncs en trobarem un altre. Estem intentant buscar algú que segueixi la mateixa línia que hem portat, no?
L'alcalde d'Argelaguer acabarà la seva etapa després de diferents projectes impulsats al municipi. Un dels més recents és la reforma de la plaça Major, que es va engegar el 2018 i 3 anys després s'ha aconseguit tirar endavant. Amb Ginesta com a alcalde, Argelaguer també ha aconseguit ser un dels pobles de la Garrotxa que més recicla. No obstant, les dues legislatures han deixat moments bons, però també de complicats.
El que sí que m'ha deixat no caut pràcticament és el tema del Covid. Ens ha cansat moltíssim. Ha sigut esgotador. Per tant, així com per una part de la legislatura ens van amenaçar amb el patrimoni, bueno, coses dures per una família, perquè no és a tu, és a la teva família. Però ho vam aguantar bé, però hosti, això ha sigut... Dur de passar, eh?
Artur Ginesta deixarà l'alcaldia d'aquí poc més d'un any, completant així dos mandats. L'actual alcalde ho valora com una gran experiència que acaba unint poble i ajuntament. També defineix l'etapa de l'1 d'octubre com una vitamina intel·lectual, anímica i patriòtica que el va ajudar a seguir creixent com a alcalde d'Argelaguer.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem a l'audiència. La Fiscalia conclou que l'acusat d'atropellar un veí de Ridaura el 4 d'abril del 2017 no tenia intenció de matar la víctima. Al final del judici, que va començar dimarts a l'audiència, la Fiscalia ha modificat l'escrit d'acusació i ara demana 4 anys de presó per un delicte de lesions amb instrument perillós.
Inicialment sol·licitava una condemna de 15 anys per intent d'assassinat, la pena que manté l'acusació particular. L'acusat ha assegurat que no va veure la víctima caminant per la carretera i que el va atropellar sense voler.
Surt a la sortida de la curva, no punxó, pues res, 2 segons descontrol del cotxe, vidres al cim meu, em sembla veure una figura al cim del cotxe, cim del capó, i jo freno. Em quedo entrevessat al mig de la carretera, al mateix moment, pràcticament que quedo entrevessat, al moment d'acabar la seva frenada, instintivament, no sé per què, instintivament, per perill poder, surto de la curva i m'aparto, perquè estava al mig de la calçada de la sortida de la curva.
A més, ha negat que després maniobrés amb la furgoneta per tornar a embestir el veí que l'ataqués amb un tornavís. El judici ha quedat vist per sentència.
Un home de 22 anys ha estat detingut a la Jonquera com a presumpte autor de 2 robatoris amb violència i intimidació. Es tracta d'un home que, segons explica la policia, oferia ajuda a persones estrangeres que volien creuar la frontera i un cop se'ls guanyava la confiança, els acabava atracant.
Els Mossos atribueixen 3 robatoris amb el mateix mètode. L'individu, que té antecedents, va ser detingut el 14 de gener per els dos primers casos i el 3 de febrer pel segon. El dia 5 va passar a disposició judicial. El jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Figueres va decretar que quedés en llibertat amb càrrecs després de prendre-li declaració.
A la Font de la Pólvora, l'auditoria que conclou l'estat de la xarxa elèctrica diu que és correcta i adequada per les necessitats del barri, però també diu que l'únic centre de transformació que hi havia fins ara ha treballat al límit quan hi ha pics de demanda.
L'informe també recull, però, que més del 40% dels punts de subministrament no tenen contracte, no entra a analitzar tot el tema del frau, i que amb la normativa actual cada data del 2002 caldria incrementar potència perquè quan es va construir el barri, la vigent era del 1973. El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Lluís Martí, diu que tot porta a la conclusió final, que els talls de llum es deuen al frau i reclama Endesa i a Interior redoblar esforços per erradicar aquell vinculat a la delinqüència.
La xarxa no salta per ventiladors, per calefaccions. La xarxa salta per punxades fraudulentes que generen un consum que va molt més enllà del que seria normal amb un simple consum i ús domèstic. I això podem fer moltes coses i podem passar una cortina i fer veure que això no hi és i com si no existís. I jo crec que ens equivocarem. Aquí el que hem de fer és, entre tots, arribar a un nivell de coordinació que permeti perseguir precisament aquest frau delinqüencial, repeteixo, perquè el que sigui el frau, deixeu-m'ho dir així, per pura subsistència, evidentment amb serveis socials i amb tot el que faci falta farem el que sigui possible per permetre la regularització i ajudar en tot el que convingui.
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 59 anys per deixar morir un gos en condicions insalubres en un taller mecànic sense autorització a Cassà de la Selva. La policia va tenir coneixement d'un local on podria estar fent una activitat il·legal i de manera discreta va fer una primera inspecció on va veure diversos vehicles en fase de reparació a la part exterior del recinte. Els agents també van sentir com bordava un gos, l'1 de desembre. Van aconseguir localitzar el llogater que estava fent una reparació just al davant del taller i van inspeccionar l'interior de l'establiment. Allà van trobar el cadàver de l'animal, de raça American Stanford, i restes d'excrements. I ja que parlem d'animals, l'informe tècnic encarregat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà no detecta irregularitats a la gossera de Figueres.
Això ve a partir de les acusacions fetes en un comunicat anònim. L'ENS remarca que les conductes estereotipades són comunes en els animals que viuen en centres d'acollida pel flux continu i que també ho són les baralles entre gossos. Tot i això, admet que les últimes setmanes hi ha hagut un episodi fora de l'habitual. També remarca que el servei veterinari de l'entitat revisa diàriament els animals i no ha manifestat cap desacord amb l'alimentació ni que s'incompleixin les condicions de manteniment dels animals de companyia.
A la crònica econòmica, la UGT denuncia l'acomiadament de 2 treballadores de l'empresa Trading amb seu a Salrà, que estaven de baixa per Covid-19 com a represàlia per presentar candidatura pel sindicat. Des de la UGT, Maxi Roca assegura que l'empresa actua de forma paternalista i clientelar amb els seus treballadors.
Qualsevol treballador o treballadora que no pugui estar d'acord amb alguna de les mesures que puguin aplicar en l'àmbit laboral inclús social, l'empresa pues, queda assenyalada i acaba sortint de l'empresa, habitualment. Condicions que desconeixem, perquè quan surt el treballador o treballadora normalment hi ha una mena de llei de silenci dels treballadors que surten.
Altres sindicats apunten que fa 5 anys que van fer fora diversos treballadors que també es volien presentar a la sindicatura. Per cert, que la Fundació Sergi comença una campanya per trobar pisos buits a Figueres i Rodalies i destinar-los a lloguer social per dones que han patit violència masclista.
L'entitat avança que el preu serà acordat en funció de les possibilitats de cada dona i, a canvi, els propietaris rebran avantatges i descomptes. La campanya es concentrarà en una enganxada de cartells al territori i diverses accions a les xarxes socials. Durant el 2021, la Fundació ha acompanyat 9 dones que havien patit violència masclista en oferir-los un habitatge i refer la seva vida. 5 dels casos són de Girona, 2 de Salt i 2 més a Figueres.
I a Salt, precisament, ja apliquen un recàrrec del 50% en l'impost de béns immobles a 135 pisos de grans tenidors que estan desocupats. La mesura dona compliment a l'ordenança fiscal aprovada l'any 20 i que té com a objectiu incentivar que aquests immobles s'incorporin al mercat de lloguer o de venda.
Durant el darrer trimestre del 2021 es va engegar el procediment administratiu per la declaració d'habitatges permanentment buits. A hores d'ara, per tenir aquesta declaració, ho han d'estar un mínim de 2 anys. Durant les properes setmanes està previst que resolguin els casos dels 38 pisos que hi han presentat al·legacions. 5
minuts més! I acabem el periple per les comarques de Girona, al Pla de l'Estany, perquè el Consorci de les Vies Verdes ha inaugurat oficialment la ruta del tren Pinxo que connecta Girona amb Serinyà. Es tracta d'un itinerari de 34 quilòmetres i mig que ressegueix part de l'antic traçat del tren entre Girona i Banyoles i acaba arribant fins a Serinyà.
El president del Consorci de les Vies Verdes, Eduard Llorà, explica que estan treballant a allargar la ruta del tren Pinxo fins a Olot.
Aquí la importància també de l'Estat, que també farà, ens ajudarà a fer aquesta continuació d'aquesta ruta, pensant en Serinyà fins a Olot, per tant, tancant una anella molt interessant, també amb la ruta del carrilet, però també pensant com connectem fins a la costa, a través del Fluvià, arribant fins a Sant Pere Pescador. Són projectes que a nosaltres ens sembla que serien molt interessants, que tindríem una xarxa definitiva molt important i que tancaríem unes anelles que sí que ens permetria una mica aquesta connectivitat entre diferents municipis de tota la província i sobretot per aquí a l'interior, que van d'arribar amb alternatives que ara en aquest moment tenim del carrilet.
De cara a un futur, el Consorci preveu seguir aquesta ruta fins a Olot i també volen resseguir el tram del Fluvià per unir Serinyà amb Sant Pere Pescador.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
És el moment de la cultura, torna el Dansem Garrotxa per primer cop després de la pandèmia. La cinquena edició d'aquesta proposta de dansa solidària celebrarà el Teatre Principal d'Olot. Amb la crisi sanitària, l'organització només podrà comptar amb 11 escoles i uns 130 participants.
La iniciativa impulsada per Càritas té l'objectiu de recollir diners per un projecte adreçat a persones en situació de pobresa crònica.
Després de l'aturada obligatòria per la pandèmia, Dansem Garrotxa celebrarà la seva cinquena edició. La iniciativa, dirigida per Càritas Garrotxa, comptarà amb 11 grups i 130 protagonistes que ballaran sobre l'escenari del Teatre Principal d'Olot. Des de la direcció de l'obra admeten que no serà tan exuberant com altres anys, per la raó de que hi ha escoles que no hi podran ser a causa de la pandèmia. Tot i així, garanteixen la màxima qualitat en l'obra i asseguren que l'any següent comptaran amb totes les escoles possibles. Així ho explica el president de Càritas Garrotxa, Carles Uller.
Bé, les sensacions al principi són de satisfactòries del fet de senzillament de poder-hi tornar, que això per nosaltres era una assignatura pendent, diguéssim, l'any passant, com he sabut, no vam poder-ho tirar endavant el projecte, per tant vam quedar una mica a l'espera de recuperar-ho de seguida que poguéssim. I poder-se reenganxar amb una cinquena edició d'un festival que ja donàvem per consolidat i continuem donant-lo per consolidat, això sol ja és una gran satisfacció. Tenim també la previsió que l'any que ve hem de tornar al 100%, tot i que aquest any serà, ens sembla també, com he dit fa un moment, d'altíssima qualitat.
Els diners que es recaptin aniran destinats al projecte Pretaller, que començarà pròximament i que està impulsat per Càritas. Aquesta iniciativa va adreçada a persones que estan en extrema vulnerabilitat de pobresa i que no tenen les possibilitats d'accedir a uns tallers o formacions regulars i personalitzades. Es tracta d'un projecte que permet capacitar els usuaris per accedir al món laboral. Uller explica els objectius de Càritas amb el Dansem Garrotxa.
El Dansem Garrotxa sempre ha sigut una activitat pensada des de Càritas, amb el suport, diguéssim, de totes les escoles, també del Teatre Principal, de l'Ajuntament d'Olot, i la voluntat sempre és fer una recaptació econòmica perquè els diners són imprescindibles per tirar endavant els projectes. S'ha d'entendre que els projectes de Càritas tenen uns costos, però no són per Càritas com a entitat en benefici propi, sinó són per benefici de la ciutadania, sobretot de les persones més vulnerables del nostre entorn.
L'actuació comptarà amb diversos estils de dansa. Es durà a terme aquest diumenge a les 5 de la tarda al Teatre Principal d'Olot i comptarà amb tot l'aforament disponible.
I aquí tenim les Oques Grasses, que són protagonistes de la propera informació perquè juntament amb Zoo i Sara Roy lideren les nominacions als Premis Under Rock d'aquest 2022 per votació popular a la 24a edició dels Premis de la Música. Oques Grasses ha rebut 5 nominacions, mentre que Zoo i Sara Roy 3 nominacions cadascun. Els segueixen amb una doble nominació Joan Dausà, La Fúmiga, Ginestà, Lil Dami, Nil Moliner, Miqui Núñez, Alba Reche, Maria Arnal i Marcel Bagés i El Poni Pissador. La gala de lliurament dels Premis Under Rock 2022 tindrà lloc el proper 3 de març a l'Auditori de Girona. També han homenatjat sales de concerts emblemàtiques com Rasmatàs o el Primavera Sound. El director editorial del grup Under Rock, Lluís Andrau, diu que després de 2 anys de pandèmia cal tornar urgentment a les activitats de les sales de concerts.
Això és una gran notícia per la música del país, per el sector musical del país i també per la gent que des del món del periodisme seguim el que passa a l'escena musical catalana. Per tant, jo crec que és una trobada històrica i, si més no, per tot el que passarà a partir d'ara que ens porti a una certa normalitat.
I de la música passem a l'art, perquè, atenció, avui ens acompanyarà la Fina Olines de la Galeria Les Voltes d'Olot, un dels establiments emblemàtics de la història artística de la ciutat d'Olot, tanca portes després de 51 anys. Durant aquest mig segle d'història s'ha vist el moment platòric de l'art olotí, però també s'ha vist la decadència que està vivint al llarg d'aquestes últimes dècades. En parlarem amb ella mateixa, passarà pels 5 minuts més, a partir de 8:45 del matí.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Hi va Richmond, sota pals, Batalla. Ens encomanem a Albert Batalla. Clau, jugada clau del partit i de la Lliga. El xut de Richmond, Batalla, 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 Batalla. Batalla, 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 batalla. Sant Batalla! Sant Batalla! Una aturada que pot valer una lliga. Una aturada que a final de temporada pot valer un ascens. Batalla! Batalla! Batalla!
Albert Batalla va aturar un penal al temps afegit i l'Olot va guanyar el derbi a Montilivi. Va ser una victòria que pot marcar una lliga. Però això no s'ha acabat. La temporada continua. Aquest dissabte, dissabte, en directe des de l'Estadi Municipal d'Olot, Olot, poble de Mafumet. A les 4 de la tarda la prèvia i a 4:45 el partit. Amb David Planella, Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Doncs calendari atapeït de partits per la Unió Esportiva Olot. Els olotins comencen aquest dissabte una setmana de 3 enfrontaments que poden encaminar l'equip cap a l'objectiu de l'ascens directe.
Poble de Mafumet, Figueres i Sant Cristòbal seran els rivals. El primer d'ells serà aquest dissabte a 4:45 de la tarda a l'Estadi Municipal.
Informa Roger Isern.
Petit turmalet per a la Unió Esportiva Olot que comença aquest dissabte. Els d'Albert Carbó encaren una setmana de 3 partits en què lluitaran per continuar amb la bona dinàmica i obrir encara més forat al capdavant de la Lliga. Aquest dissabte la Poble de Mafumet visitarà l'Estadi Municipal. Dimecres vinent es recuperarà el partit pendent al camp del Figueres a Vilatenim i el diumenge següent es tancarà la sèrie al camp del Sant Cristòbal, equip revelació de la competició i actual tercer classificat. El jugador de l'Olot, Jordi Xumetra, remarca la importància d'aquesta sèrie de 3 partits.
A seguir treballant de la mateixa manera i ara pel pròxim diumenge treballarem la setmana amb humilitat sobretot i preparar la següent, que venen 3 partits molt importants, que si jo crec que sortim vius d'aquests 3 partits tenim molt a dir.
A falta de 12 jornades l'Olot és líder amb 41 punts, 4 més que el segon i el tercer classificats, el Manresa i el Sant Cristòbal, i havent jugat un partit menys que tots dos. En cas de guanyar el partit endarrerit dimecres a Vilatenim, l'Olot podria obrir un forat de 7 punts amb els seus perseguidors. Arriba una setmana de 3 partits en què els olotins poden encarrilar l'ascens directe a Segona Federació.
I encara en esports, l'exposició Revolucionant l'Esport s'instal·la durant un mes a l'Orfeó. La mostra de la Universitat de Vic explica les qualitats diferencials d'una dotzena d'esportistes que van marcar un abans i un després en la seva disciplina. Entre ells hi ha la històrica nedadora del Club Natació Olot, Montserrat Tresserres.
Hi ha esportistes que no només van ser els millors del seu esport, sinó que va marcar un abans i un després en la seva disciplina. Aquestes figures són les que ara recull l'exposició Revolucionant l'Esport. La mostra està dividida en tres grups: els que van ser rellevants per dur a terme una revolució tècnica com Fosbury, amb el salt d'alçada, o Parenka, en la seva forma de llançar els penals, els que van lluitar per la igualtat de gènere com Alfonsín Estrada amb el ciclisme, o els que van fer aportacions majors en el seu esport com Gino Bartali, que va posar el ciclisme al servei d'una causa noble en la Segona Guerra Mundial. El comissari de l'exposició és Xavier Ginesta.
En aquesta exposició el que s'hi pot veure és una mostra de diferents esportistes, homes i dones, que en un moment de la seva carrera esportiva han trencat els motlles del que coneixem com les regles del joc, sigui per una banda per qüestions de tipus tècnic, de qüestions de tipus tàctic, com per qüestions de tipus social o polític, de qüestions de valors, no? Una de les coses que teníem clar és que revolucionar l'esport no només s'ha de fer des d'un punt de vista tàctic, no només s'ha de fer des d'un punt de vista d'innovacions tècniques en la manera que tu practiques aquest esport, i per tant no només tenim Dick Fosbury amb el seu Fosbury Flop, no només tenim a Bebe Vikila, no només tenim, per exemple, a Panenka.
Entre els noms destacats de l'esport mundial que recull l'exposició hi ha la nedadora Montserrat Tresserres. Coneguda com la Sirena d'Olot, va ser una de les pioneres de la natació i la llarga distància, ja que va ser la primera dona que va travessar nedant l'estret de Gibraltar el 1957. Una altra fita històrica va ser creuar el canal de la Mànega en els dos sentits, d'Anglaterra-França i al revés. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica la importància de la nedadora del Club Natació Olot.
En el cas local nostre, la Montserrat Tresserres va ser realment una pionera del que són les travesses, les llargues travessies nedant, i probablement, si no ets nedador, moltíssimes persones no el coneixen, doncs també, gràcies a exposicions com aquestes, doncs hem d'aconseguir, doncs bé, que tothom conegui en el moment en què ho va fer, quan no ho feia ningú més, i que fos una olotina, doncs, que també és un tema que ens pot omplir d'orgull.
L'exposició Revolucionant l'Esport es podrà veure fins al dia 7 de març a la sala de la planta baixa de l'Orfeó Olotí i està oberta a tothom.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.